El cafè de la ràdio. De 9 a 2 quarts de 12, amb Mireia Sanz.
Tanquem programa, però abans us deixem amb l'entrevista que el Pere Gallifa va fer a l'actor Sergi López. El primer esdeveniment dels actes del Dia Internacional en memòria de les víctimes de l'Holocaust va ser la projecció de la pel·lícula d'animació Josep, de la qual doncs el Sergi López n'és, en aquest cas, l'encarregat de posar la veu al protagonista.
Sergi López, molt bon dia.
Bon dia, bona hora, com anem?
La pel·lícula ens explica la història de Josep Bartolí, que és un dibuixant català que va ser presoner a un camp de concentració d'Argelers, després va haver d'exiliar a Mèxic. Què has après tu posant veu a aquest personatge més enllà de la seva història, que no sé si la coneixies?
Hòstia, doncs he après. M'he quedat amb la idea de Loguel, el director de la pel·lícula, que és una història que al final la història i l'aprenentatge és una cosa que no té aturador, és a dir, que és la mateixa història que expliquem des de sempre: lluitar contra el feixisme, lluitar contra l'horror, contra la fam, contra la por. I de fet és una pel·lícula, és una història que va passar fa uns anys i està tornant a passar ara davant dels nostres ulls, a travessar fronteres i a trobar-se amb un estat en contra. Bé, el que he après és que és una feina, lluitar contra el feixisme i contra l'opressió és una feina que no s'acaba mai, de fet que no té final.
Ara hi tornem a entrar, però abans, és una producció francesa i catalana. No sé des de França com veuen el seu comportament o el paper que van tenir amb l'exili republicà i també amb aquests camps de concentració que tenien al seu territori.
Sí, que fan una mica de vergonya, no? Sí, sí. De fet, d'alguna manera, la pel·lícula existeix també per això, perquè el director és un francès que llegeix unes memòries del Jordi Bartolí, el nebot del Josep, protagonista de la pel·lícula, on t'explica el seu exili, l'exili de la seva família, i parla de camps de concentració en territori francès. I això a França, tot i que va passar, i és evident, s'ha silenciat molt. És a dir, l'etapa en què França va col·laborar amb els nazis i va tractar d'aquesta manera tan vergonyosa els refugiats republicans no és gaire coneguda i encara ara fa una mica de mal, no? Llavors, segurament per això la pel·lícula també ha estat molt, molt ben acollida a França, perquè ha suposat una mica un xoc pel que és la República Francesa i els seus principis, no?
Tens la sensació que aquesta feina de reparació i de memòria s'està fent més en les arts, cinema, teatre, literatura, que no pas en el terreny institucional? No sé si ho trobes normal, trobes que està bé o...
Sí, d'alguna manera, és tot el que et deia abans, també és normal en el sentit que és una obligació de les arts, l'artístic, lo creatiu, la cultura té l'obligació de fer-se preguntes. La primera pregunta que s'ha de fer, la primera, és per què serveix, quin sentit té existir, per què hi ha teatre, per què hi ha cinema, per què hi ha literatura, per què expliquem històries, si no és per intentar curar d'alguna manera el dolor que implica la injustícia humana. No sé, és una mica ampli dit així, però és l'únic sentit que té el fet que hi hagi cultura. Per tant, d'alguna manera és normal que la cultura, el cinema i el teatre vagin una mica per davant. L'altra cosa és que seria desitjable que... I que amb el tema de la memòria històrica és que a Espanya anem molt, molt, molt per darrere, molt, saps? Llavors estaria bé que la cosa anés accelerant mica en mica, no? Però ja et dic, és una feina que no s'acabarà mai.
Ja ho apuntaves tu abans, però hi ha un paral·lelisme entre l'exili republicà, camps de concentració, amb el que està passant actualment amb persones refugiades que intenten venir a Europa, centres d'internament per a estrangers, és a dir, també a l'hora de revisar també hem de tenir aquest aprenentatge amb el que està passant avui en dia, no?
Sí, és que a veure, d'alguna manera tots ho som, immigrants. O sigui, això de la terra no vol dir res, és a dir, les arrels és el lloc on arreles, el lloc on formar part d'una cultura... És una cosa que forma part de l'existència humana de cada individu, però tots, si anem tirant enrere, tots venim d'alguna banda. Totes les cultures estan fetes de barreja, d'acollir estrangers. Estrangers són els estranys, els diferents, els que venen de fora. I és evident, és clar que si alguna cosa semblava que havíem d'aprendre del que està passant, però sembla que no hem après, és tractar l'estranger, tractar el diferent com si fóssim nosaltres, no? Perquè, de fet, tots ho som, d'estrangers, en alguna banda.
Canviant de tema i passant al tema de la pandèmia, com has viscut tu aquests últims mesos? Si has pogut seguir treballant, si t'han enganxat les restriccions, si no has rebut ajudes, com ho ha viscut Sergi López tot plegat?
Jo ho he viscut com he pogut, com tothom, però dintre de tot jo tinc la sort de que entre el cinema, el teatre, escriure a casa o anar a presentar la Josep, o anar a presentar alguna pel·lícula por ahí, entre pitos i flauta hem anat bellugant una mica, he anat veient, cobrant res perquè els rodatges i les feines, diguem-ne, pròpiament dites pagades, però d'una manera està tot molt parat, a veure què passarà d'aquí uns mesos, però almenys he anat fent coses i he anat recuperant el temps, intentant aprofitar el temps que m'he quedat sol a casa tancat per escriure, per donar-li toms, per pensar i per provar d'inventar coses per d'aquí uns dies.
Què n'opines tu de les restriccions? Hi ha molts actors que han sortit a criticar-les perquè no han anat acompanyades d'ajudes que garantissin, doncs, això, un sou per la gent que no ha pogut treballar. Tu què en penses de tot plegat?
Home, em penso que posa de manifest que estem en un país que sembla un diorama sembla de cartropedes, sembla un pessebre de plàstic, vull dir, sembla un acudit, de veritat. Sembla un país en què, clar, hi ha restriccions, però per l'altra banda no es compensa a la gent que ha de tancar el bar. Hi ha famílies que viuen directament del bar o del que sigui, i ja no et dic de la cultura, des del meu punt de vista, és que fins que no posem la cultura en el lloc de sector estratègic i de primera necessitat, és que al final ens morirem tristos, sols i abandonats. Em refereixo que la cultura és l'única cosa que és segura, que es mira molt... Bueno, mira, avui l'altre dia ho vam veure, no?, com vam presentar Josep aquí, és a dir, quan vas a un cinema, les distàncies, la seguretat, està tot garantit, i és una cosa que almenys et dona una mica d'alegria a l'esperit, no? Si no ens deixen compartir cultura, si no ens decidim a bellugar-nos per això, no ens bellugarem per res, vull dir que... Sí, hauríem de posar-la allà on es mereix, la cultura, i donar-li el valor que jo penso quasi que hauria de prendre quasi de sanitat pública, la cultura.
Quan deies això de país de cartró-pedra, et referies a Catalunya, Espanya, tots dos?
Sí, tots dos, Catalunya, Espanya, França, Alemanya, vull dir, no sé, una mena de societat de confort i de benestar que ens han explicat que és la polla amb vinagre i que al final te n'adones que la que això trontolla, tot s'enfonsa, hi ha ningú que garanteixi res i que de fet els valors comencen a caure per terra, que de fet no saps quines són les coses primordials, la primera necessitat que s'han de garantir, si no és la sanitat, l'educació i la cultura, no?
Per anar acabant, en el cas de Sabadell, els gestors d'aquest espai on som ara, del Cinemes Imperial, que és un cinema centenari, per cert, deien que si tot continuava igual, amb restriccions, poca afluència de públic, hauria de tancar el mes de març. Creus que l'exhibició en sales de cinema està condemnada a l'extinció per la nova manera que consumim, per la pandèmia, per les ajudes que comentàvem?
Home, a veure, jo ja sé que ens posen un micro i sembla que anem de saber de tot. Jo no sóc especialista ni molt menys en aquest terreny, no? Però que és veritat que jo tinc una estima especial pel fet de veure pel·lícules en una sala amb la llum tancada, en públic, que no pots canviar de canal, no pots parar la pel·lícula per anar-te'n a agafar una cerveseta o per anar al lavabo, sinó seguir aquest ritual per mi és una cosa molt important i que no només romàntica, sinó que té un sentit que el director de la pel·lícula o la directora t'agafi de la mà i et faci viatjar, té aquest sentit, no? Llavors, per mi, defensar els cinemes i les grans pantalles com a lloc d'exhibició és crucial. Ara, també me n'adono que estem en un moment molt particular on ens estem tots posant preguntes sobre com es consumeix l'audiovisual i hi ha gent que té moltes teories, quasi bé totes econòmiques. És la llàstima.
I l'última pregunta és el tema sèries, que no t'hem vist massa. És per una actitud personal? Ha sigut casualitat? No t'han trucat? Tenies altres projectes entre mans?
Bueno, perquè sèries en si, per definició, no em diu res, però sèries. Sí, depèn de quina, depèn de quan, depèn de com, depèn d'amb qui. Sí, ja en faré algun dia. Suposo que hi en caurà alguna cosa. De moment, el que m'han proposat d'això, doncs, o no he pogut, o no m'ha agradat, o no s'ha fet, o no s'ha concretat. Però vaja, ja es farà ara. Si puc escollir fer cine i teatre, hòstia, sóc l'home més feliç del món.
Doncs Sergi López, moltes gràcies per haver-nos atès i que passis un bon dia.
Vosaltres també, bon dia.
El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.